Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. L'amiant mata, i això Ripollet i Cerdanyola ho saben prou bé. Durant molts anys els afectats, tant actius com passius, s'han denunciat la negligència de l'empresa Uralita per incomplir durant més de 25 anys la normativa en matèria de seguretat. Han estat anys de lluita, primer per aconseguir el reconeixement d'algunes malalties com a laborals i després per aconseguir que Uralita pagués per la seva responsabilitat. La setmana passada ens fèiem ressò de la primera sentència d'un jutjat social català que condemna directament a Uralita a indemnitzar econòmicament a 3 afectats. Tot i la bona notícia, malauradament, dues d'aquestes indemnitzacions les cobraran les seves vídues. Una informació de la que parlarem a l'info d'avui. Coneguem ara la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. Les trobades de los lunes al sol es traslladen a l'empresa Castellón de Ripollet.
Parlarem amb José Antonio Grillo, president del comitè d'empresa d'Eismalíbar, sobre el perquè d'aquest canvi.
L'abstenció torna a ser protagonista a les eleccions europees del passat 7 de juny.
El partit més votat va ser el PSC amb el 48% dels vots, seguit de lluny pel Partit Popular.
L'edifici de primària del CEIP als Pinatons ja està preparat per al nou curs.
L'edifici de 4 plantes i amb un cost d'uns 5 milions d'euros compta amb una àmplia instal·lació d'elements de seguretat, insonorització i estalvi energètic.
Un jutjat de Sabadell condemna l'empresa Uralita per primera vegada a Catalunya.
En parlarem amb l'advocada Marta Barrera, membre del col·lectiu Ronda d'Advocats, que ha presentat la demanda.
L'esport extraescolar celebra el fi de curs aquest dissabte.
Serà la festa de l'esport, que començarà a les 10 del matí amb activitats pels més petits.
Es presenta el programa de la Festa Major 2009.
Més d'una cinquantena d'actes conformen el programa de la festa, que tindrà lloc del 28 al 31 d'agost.
El butlletí municipal regala un viatge a Menorca.
Patrícia Juventany va ser l'afortunada que es va emportar el premi sortejat ahir dijous davant del Patronat Municipal de Comunicació.
I per últim arriba el Corpus 2009.
A l'entrevista ens acompanyarà Pere Padró, organitzador de la festa, que ens explicarà el programa d'enguany.
Esteu escoltant Info.
El proper dilluns 15 de juny, la concentració de los lunes al sol, plataforma ciutadana formada per treballadors i extreballadors d'empreses vallesanes afectades per un expedient de regulació d'ocupació, es realitzarà per primera vegada a Ripollet, a les portes de Castellón. Fins ara l'esmorzar reivindicatiu tenia lloc cada dilluns a Montcada i Reixac davant l'empresa Eismalíbar. Gràcies a un principi d'acord amb la direcció, l'empresa retirarà l'ERO que acomiadava el 75% de la plantilla. Per parlar d'aquest tema avui ens acompanya el president del comitè d'empresa d'Eismalíbar, José Antonio Grillo. Molt bona tarda.
Bona tarda, bones tardes.
Abans que res, felicitats per aquest acord, això sí. Expliqui'ns una miqueta en què consisteix aquest acord al que han arribat amb l'empresa.
Pues el acuerdo es una reivindicación que le llevamos haciendo desde que empezamos con las negociaciones del tercer expediente de finalización de contrato que nos habían impuesto, que era retirar el referido expediente y ir a un expediente de regulación temporal hasta que buscáramos una salida negociada, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo habéis conseguido este cambio de postura de la empresa?
Conseguido el cambio de postura, pues como vosotros mismos habéis dicho, pues reivindicando una forma pacífica en la puerta, buscando apoyos en la Generalitat de Cataluña, en los ayuntamientos colindantes y viendo, pues demostrando de que detrás de la empresa lo que había, digamos, era una estrategia, digamos, de cierre y de no continuidad de la misma. Eso lo han reconocido en primer lugar las autoridades políticas y digamos sindicales de toda la comarca, y hemos podido demostrar pues que esto ocurre, que hay muchas empresas que se están subiendo al carro de la crisis para cerrar prematuramente los puestos de trabajo, dejar en la calle a la gente, y lo que, bueno, parece que lo hemos logrado. Como tú decías, nosotros lo que pasa es que no lo entendemos como una victoria, lo entendemos más bien como una tregua, y ahora tendremos que trabajar de una manera coordinada todos para dar una salida.
Desde Comisiones Obreras se habla de la posibilidad de entrar en el mercado de las energías renovables.
A ver, Comisiones Obreras lógicamente lo único que hace es extrapolar la multitud de salidas que pueden darse a tipos de empresas del sector de la electrónica, ¿no? O sea, el invertir en el terreno del automóvil o en el terreno de la construcción, todo, no hay que ser premio Nobel de Economía para ver que estos sectores no están bollantes. Y lo que siempre lleva diciendo el gobierno y llevamos diciendo los sindicatos es que irá por un modelo de producción mucho más cualificado y mucho más, digamos, de futuro, ¿no?
Uh-huh. El pasado lunes realizasteis la última concentración en Montcada, una concentración que contó con los alcaldes de Montcada y Reixac y también de Ripollet. ¿Cómo valoras el apoyo recibido?
El apoyo se materializó, digamos, ya venían, sobre todo el Ayuntamiento de Montcada, veníamos dándonos el apoyo desde antes de Navidad, ¿no? Hacia finales del 2008. Se materializó con la, vamos a llamarlo otra vez, victoria de la retirada del expediente, pues yendo allí para felicitarnos personalmente los dos alcaldes, ¿no? Como la, la, a ver, hay una materialización de los apoyos que se han recibido y lógicamente hay que dar gracias a todos estos compañeros o amigos o incluso mandatarios públicos que nos han echado un cable, ¿no? En estos días pues han venido desde senadores, parlamentarios, el alcalde de Sardañola también estuvo, han venido mucha gente y claro, todo el mundo ha apoyado en la misma dirección para conseguir el hecho, ¿no? El alcalde de Ripollet se acercó en la última de eso porque en la última edición, pues porque luego nos metimos con la plataforma a partir del día 15 aquí a Ripollet para dar apoyo a la empresa Castellón.
¿Por qué Castellón y no cualquier otra de las empresas que forman parte de la plataforma?
Castellón, hay que decir que está desde el principio con nosotros, digamos desde que se constituyó la plataforma, han sido los que en primer lugar estaban interesados en formar parte de la misma, los que nos han apoyado y por supuesto los que, bueno, ahora pues están más necesitados porque ahora les proponen un expediente de finalización de contrato de 80 trabajadores.
¿Actualmente cuántas empresas forman parte más o menos de la plataforma?
Ahora mismo estamos en unas 12 o 13 empresas en el entorno inmediato, digamos en los pueblos de alrededor.
Pues esperamos que esa tregua que habéis conseguido vosotros también se produzca en el resto de empresas afectadas por estos expedientes. José Antonio Grillo, presidente del Comité de Empresa de Esmalíbar, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra cobertura. Habéis sido pieza clave en todo este tema.
Gracias y buenas tardes.
Al 91.3 Info.
El partit més votat a les eleccions al Parlament Europeu, que va tenir lloc el passat diumenge dia 7, va ser a Ripollet el Partit Socialista de Catalunya amb un 48,45% dels vots. En segon lloc va quedar el Partit Popular amb un 19,91%, Convergència i Unió va obtenir el 13,29%, Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa el 5,91% i Esquerra Republicana de Catalunya el 4,62%. La resta de candidatures van obtenir el 6,11% dels vots, destacant Los Verdes, Grupo Verde Europeo, Unión Progreso y Democracia i Libertas. El vot en blanc també va tenir un especial relleu amb un total de 186 votants, el que suposa un 2,12%. D'altra banda, les europees repeteixen a Ripollet com les eleccions menys participatives. Igual que fa 5 anys, només un de cada 3 ripolletens van acudir als comicis per escollir el Parlament Europeu.
En aquesta ocasió, la participació va ser del 33,52%, 8.780 votants, unes dècimes més que les anteriors. No obstant, inferior a la mitjana catalana i espanyola, amb una diferència de 4 i 12 punts respectivament.
Pel que fa al desplegament electoral, va comptar en aquests comicis amb 8 col·legis i 38 meses. A l'organització van intervenir 72 persones, 42 de l'administració, 22 policies locals i 8 treballadors de la brigada. La web municipal, ripollet.cat, va oferir un any més el seguiment de la participació i l'escrutini en línia. La jornada electoral va transcorrer amb total normalitat i no es va registrar cap incidència destacable.
L'agrupació d'Iniciativa per Catalunya Verds a Ripollet ha manifestat en un comunicat de premsa la seva satisfacció pels resultats obtinguts a les eleccions europees del passat dia 7 de juny.
L'Esquerra Verda Europeista compta ara amb 54 diputats al Parlament Europeu. Des d'Iniciativa han agraït a tots els ciutadans i ciutadanes de Ripollet la seva confiança en el que consideren un projecte d'esquerres modern i ecologista.
L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, va visitar Ripollet el passat 11 de juny, és a dir, ahir, per presentar al Centre Cultural el seu primer llibre, La Llibertat com a Resposta. L'acte estava organitzat per la secció local de Convergència Democràtica de Catalunya.
El llibre fa un repàs en primera persona dels moments claus de la trajectòria política i vital de Recoder, explicant el que hi ha darrere del personatge públic. Ell mateix ho explicava en roda de premsa.
Mira, si un llibre, ni més ni menys, perquè la gent sàpiga darrere d'aquest polític que hi ha una persona que té uns ideals, que té una història i sobretot doncs, és una persona que malgrat que porto molts anys en política doncs continuo conservant els ideals del primer moment. Són uns ideals de llibertat i de progrés pel meu país, no? Això he dedicat la meva vida i en un moment en el qual la política està desprestigiada doncs jo ho reivindico, no?
Recoder exposa també un seguit de reflexions sobre els seus projectes de futur i els seus interessos prioritaris. Aquests són, segons el mateix autor, el país, el medi ambient, l'educació, la llibertat, la importància del món local, la força del catalanisme o la lluita contra el descrèdit de la política, entre d'altres. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat per la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, va assistir dijous, juntament amb familiars i mestres, a la presentació de la segona fase del CEIP als Pinatons. El director del centre, Carles Gràcia, i l'arquitecte del projecte, Jordi Canyelles, van ser els encarregats de realitzar tant la presentació com de guiar la visita al centre.
L'edifici de 4 plantes i amb un cost de 5 milions d'euros compta amb una àmplia instal·lació d'elements de seguretat, insonorització i estalvi energètic. Així destacava l'alcalde, després de la presentació, algunes de les qualitats d'aquest edifici.
És una escola magnífica. Jo penso que a Ripollet ens anem superant a mida que fem escoles. És una escola moderna, molt pensada justament pels seus llogaters, que són els nens, amb molta seguretat. És un edifici ecològicament molt sostenible, ens ho ha explicat l'arquitecte, no solament pel tema de l'aïllament tèrmic, sinó també per l'aïllament acústic. És agradable tot l'edifici passejar per qualsevol lloc i la veritat és que amb molta, moltíssima qualitat.
La regidora d'Educació, per la seva part, va assegurar que és un edifici magnífic pensat especialment pels alumnes.
És una escola molt pensada pels nens, que són qui l'han de disfrutar. Tots els materials, tots els tancaments, tot està pensat per ells. I a més el goig d'haver vist créixer aquesta escola, no?, que va començar amb una primera fase pel que és l'infantil i ara ja tenim l'edifici de primària, o sigui que hem estat tots, creixent amb aquesta escola. Té tres línies, que és la primera que té tres línies aquí al municipi, i és una dada important, seran molts nens els que passaran per aquestes aules.
Al setembre el nou edifici l'ocuparà la primera promoció del centre, que cursarà primer de primària. A més, es compartirà amb la resta d'alumnes la cuina, el menjador i altres instal·lacions com la biblioteca o el gimnàs i les pistes esportives. L'arquitecte del projecte, Jordi Canyelles, va explicar als micròfons de Ripollet Ràdio que aquesta escola és una de les més grans que el Departament d'Educació ha encarregat. Canyelles va destacar especialment els elements de seguretat amb els que compta.
Tots els acabats i els detalls pensat bastant per edifici d'escola, tant la tria dels materials com la solucions constructives de la col·locació de molts elements, d'instal·lacions i construcció, doncs estan pensats per els elements de portes, les finestres, els acabats de remats d'instal·lacions, estan pensats perquè els utilitzin i ocupin els nens fins a 12 anys amb tot el que això comporta. Mirar que siguin antivandàlics, mirar que siguin segurs i mirar que els perills no hi siguin i que tinguin un manteniment a la llarga senzill i poc costós.
Carles Gràcia, director de l'escola Els Pinatons, expressava així la satisfacció de tot l'equip de mestres.
L'equip de mestres estem molt contents amb l'escola que per fi ja tenim. Ens ha costat molt més temps del previst, perquè inicialment havia d'estar lliurada el mes de febrer, i per diferents motius s'ha anat allargant, però realment disposarem d'uns espais per primària extraordinaris.
Un cop s'hagi completat la primera promoció d'alumnes, l'escola tindrà més de 600 alumnes i prop de 50 professors. Carles Gràcia encara no s'ha fet la idea de com serà.
Doncs la veritat és que no me l'imagino. Ja anirem... L'únic avantatge, si n'hi ha alguna, és que anirem arribant a poc, o sigui que cada any anirem incorporant un nivell, un grup, tres grups d'edat, no? Però no m'ho imagino, m'imagino que hi haurà molts desplaçaments, moltes persones pel mig, molta vida, sobretot el que hi haurà serà molta vida a l'escola.
El proper 20 de juny l'escola estrenarà algunes de les instal·lacions d'aquest edifici amb la celebració de la festa de fi de curs.
El passat 3 de juny va tenir lloc al Centre Cultural La Cluenda dels Tallers per a les Famílies, que dins el Pla Educatiu d'Entorn s'han organitzat durant el curs escolar als diferents centres educatius públics del municipi. Més d'un centenar de mares, de les més de 150 que han participat als diferents tallers, van assistir a l'acte.
Els tallers organitzats han estat de cuina, informàtica, pilates, manualitats, costura, teatre i espais oberts, on cada grup programa les sessions a desenvolupar. La Cluenda, presidida per la regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, va comptar també amb la representació a la taula de les tres entitats que porten a terme els diferents tallers, Creu Roja, La Gresca i L'Interruptor, d'una representant del Departament d'Educació i del tècnic que coordina el Pla Educatiu d'Entorn a nivell municipal. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, va agrair la col·laboració de totes les persones que han fet possible que els tallers es duguin a terme amb èxit, així com a les mares i pares participants. També els va encoratjar a seguir treballant de cara al proper curs i a fer arribar propostes per dur a terme altres tallers. L'acte va servir per tancar les diferents activitats i per recordar els objectius dels mateixos, fomentar la cohesió social i l'ús de la llengua catalana i fer entrega dels diplomes per haver assistit.
Ahir van acabar a Catalunya les proves d'accés a la universitat. Un total de 55 alumnes de segon de batxillerat del CIES Palau-Cid, Can Mas i Lluís Companys de Ripollet, s'ha presentat en guany aquesta convocatòria. Els resultats es donaran a conèixer per internet els propers 25 i 26 de juny.
Pel que fa a la convocatòria de setembre, tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 i els resultats es faran públics a partir del dia 23. El curs passat, 59 dels 62 alumnes de Ripollet que es van presentar a l'ESPAU van aconseguir superar l'examen. Concretament, van aprovar els 13 alumnes que es van presentar de l'IES Palau-Ausit, 8 dels 9 que van examinar-se de l'IES Can Mas i 38 dels 40 que van presentar-se de l'IES Lluís Companys. La nota més alta va ser el 8,9 d'un alumne de l'IES Lluís Companys.
El passat dimarts va finalitzar el curs d'educació viària que tots els anys organitza la policia local de Ripollet. L'acte es va realitzar al Teatre Auditori a les 10 del matí, va comptar amb la participació d'uns 300 alumnes i dels seus mestres agents de la policia local i la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
L'acte va començar amb l'entrega de premis als guanyadors del concurs de dibuix d'aquest any i seguidament els nens i nenes van poder veure un vídeo de fotografies realitzades durant el taller del circuit de bicicletes. L'acte el va tancar l'espectacle Stop, una aventura dels superagents de la Keti. El curs va començar el 7 d'octubre de l'any passat sota el títol Educació per a la mobilitat segura. Amb la intenció d'arribar al màxim d'alumnes possible, es va realitzar una nova activitat destinada als nens i nenes de tercer i quart de primària, que va consistir en un espectacle teatral. La Fundació RAC és l'entitat impulsora d'aquesta iniciativa, juntament amb el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Ripollet.
Ahir la tarda, a la sala de plens, va ser l'escenari de l'entrega de diplomes del programa Voluntaris per la Llengua, impulsat i coordinat des de l'Oficina de Català de Ripollet del Consorci per a la Normalització Lingüística i inclòs en el Pla Educatiu d'Entorn.
L'objectiu del programa és posar en contacte persones que parlen català habitualment amb persones que vulguin adquirir més fluïdesa a l'hora de parlar-lo, tal i com explicava durant l'acte Montserrat Trilles, directora del Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Occidental 3.
És un programa de foment de l'ús del català. És una eina perquè les persones amb coneixements de català bàsic es llancin a parlar-lo, és una eina per millorar la fluïdesa de les persones que comencen a parlar català i una eina perquè les persones que parlen habitualment català no canviïn de llengua innecessàriament. I el que també hem de tenir clar és el que no és un programa d'ensenyament, una eina per substituir les classes de català, un programa dirigit exclusivament a immigrants i un programa dirigit exclusivament a alumnes de català.
Per la seva banda, la regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, destacava com encaixa el programa Voluntaris per la Llengua en el Pla Educatiu d'Entorn.
La base principal del Pla Educatiu d'Entorn és educar més enllà del temps i de l'espai escolar. És a dir, no només el català s'ha d'aprendre dintre d'una aula, dintre de quatre parets, amb una professora ensenyant, sinó que també es poden buscar altres escenaris, altres maneres de fer-ho. I el cas de les parelles del voluntariat lingüístic doncs, és un clar exemple. I per tant, doncs, un altre cop complim els eixos de Pla Educatiu d'Entorn i l'objectiu principal.
Durant el curs 2008-2009 s'han creat 48 parelles lingüístiques amb 42 aprenents i 33 voluntaris, la majoria d'elles formades per dones amb una mitjana d'edat de 50 anys. Pel que fa a la procedència dels participants, 6 són de Catalunya, 21 de la resta de l'Estat, especialment d'Andalusia i Extremadura, i 15 de la resta del món, dels quals 10 provenen de l'Amèrica Llatina i 5 del continent africà.
El proper dimarts, 16 de juny, tindrà lloc un taller de màgia i sexualitat segura organitzat per la Regidoria de Joventut, inclòs en el cicle Dones i Salut 2009. L'acte serà a 6:45 del vespre al Centre Cultural.
Entre les activitats que s'han realitzat fins ara, destacar el taller de nutrició, que ha comptat amb un gran nombre de participants. D'altra banda, les sessions de tai chi previstes pel 10 i 11 de juny es van suspendre i es realitzaran el mes de juliol.
Un jutjat de Sabadell ha condemnat a l'empresa Aurelita per primera vegada a Catalunya a pagar fins a 78.000 euros a tres víctimes directes o indirectes de l'amiant. El jutge reconeix que la fàbrica va incomplir durant més de 25 anys la normativa en matèria de seguretat i va actuar de forma negligent. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a Marta Barrera, membre del col·lectiu Ronda d'Advocats, que s'ha dut endavant la demanda. Senyora Barrera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposem que esteu contents, no?, per aquesta sentència.
Estem contentíssims perquè el col·lectiu Ronda portem 30 anys amb aquesta lluita, amb Aurelita concretament, i és la primera vegada que aconseguim una condemna d'aquest tipus en què directament es reconeix l'incompliment per part de l'empresa i se la condena a indemnitzar els treballadors.
Explica'ns una miqueta quines eren les reivindicacions que feu des del col·lectiu.
Bé, des del col·lectiu el primer que demanem és que la Seguretat Social d'Estat reconegui que és una malaltia professional les malalties que tenen aquests ex-treballadors que han estat en contacte amb l'amiant. Després sol·licitem que reconegui aquesta manca de mesures de seguretat i se'ls indemnitzi per aquesta negligència o culpa empresarial. demanem quantitats més importants de les que s'han reconegut. En aquest moment farem un recurs, suposem que l'empresa també el farà, per demanar que no ve de pagar res, però és un pas endavant molt, molt important i molt gran, i estem per això molt temps, tant nosaltres com tots els afectats de l'associació.
Mm-hmm. Fins ara, per aconseguir les vostres reivindicacions, havíeu d'arribar a tribunals molt superiors, no?
Bueno, de fet, només havíem aconseguit una sentència a l'Audiència Nacional fa 5 o 6 anys, i aquesta va ser confirmada, però sí, així en primera instància és la primera vegada.
Mm-hmm. Actualment, a quants afectats representeu?
Perdona?
A quants afectats representeu?
A Cerdanyola concretament uns 90, però també representem els de Rocalla, que estan a Castelldefels, i som 200 aproximadament.
Uh-huh. I quin és el proper pas a fer?
Perdona, és que no et sento bé.
El proper pas a fer després d'aquesta sentència de Sabadell?
Bueno, continuar reclamant per la resta de companys. La setmana que ve tenim 7 judicis a Sabadell d'aquest tema, i continuar amb el recurs d'aquest tema concret per aconseguir quantitats més altes.
Uh-huh. Per últim, si hi ha algú que es vulgui posar en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer?
Ens ha de trucar al despatx al col·lectiu Ronda 93-268-2199, i des d'allà, ja si viu a Cerdanyola, la zona de l'Uralita, va al despatx de Cerdanyola, i si no, a Barcelona també els podem atendre, o a Granollers. No, o Rubí.
Mm-hmm. Doncs només moltíssimes gràcies, donar-li, per haver-nos atès aquesta tarda, senyora Barrera, una de les advocades del col·lectiu Ronda. Moltíssimes gràcies,
A vostè.
Bon cap de setmana.
Esteu escoltant Info.
Demà dissabte tindrà lloc al poliesportiu municipal la tradicional festa de l'esport, tot i que enguany tampoc hi haurà reconeixements als esportistes locals, hi haurà activitats durant tot el dia per a petits i grans.
El regidor d'esport, Xavier Peñaran, doncs, explicava a l'Info de la setmana passada quines són les activitats previstes.
És una festa sobretot per poder gaudir com a finalització del que és la temporada regular, i ho tenim dividit com en dues parts. Hi ha una primera part, que és la part dels dematins, on és més lúdica pels nens que han participat de l'esport escolar. Recordem que estem parlant de aproximadament 9.000 fitxes les que tenim en el nostre municipi, i el que fem és una festa, hi haurà inflables, hi haurà jocs, gaudir també de la piscina per part de tots els nens que han participat de l'esport escolar. I després per la tarda-nit, doncs fem més el tema pensat i organitzat pels adults, que fem les diferents actuacions dels gimnasos de Ripollet i actuacions a dins del que és la pista de grades que tenim allà al poliesportiu.
Respecte als reconeixements als esportistes locals, Peñarando assegurava que estan treballant per fer de cara al futur una gala especial dedicada a l'esport local.
Això dels reconeixements esportius es va decidir, i a més així es va aprovar pel patronat. Això estem canviant el format i volem fer una tipologia de reconeixements esportius en els quals volem fer una festa específica per això, i volem fer-los també els tècnics de la casa, conjuntament evidentment amb els membres del patronat, s'estan fent diferents propostes pel fet de fer reconeixements esportius en diferents classificacions, ja sigui el millor esportista, entrenador, hi ha tota una sèrie de tipologies, s'està treballant, i volem fer un acte no en l'espai exactament del patronat, per fer com una petita gala de l'esport ripolletenc.
El tret de sortida a les piscines d'estiu va ser el passat 6 de juny amb la jornada de portes obertes. L'horari de la piscina serà del 8 al 19 de juny, de 9:45 a les 8 del vespre, i del 22 de juny fins al 31 d'agost, dissabtes i festius inclosos, del 11:45 del matí fins a les 8 del vespre.
El jardí de la Casa de Natura es va omplir el passat divendres 5 de juny per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient amb una festa organitzada per la Regidoria de Medi Ambient dins l'agenda de primavera. A l'acte hi va participar un centenar de persones, entre grans i petits. Molts dels infants eren alumnes del Centre Obert La Placeta i del CEP El Martinet.
Els més petits van gaudir amb la cercavila i l'espectacle de màgia a càrrec del grup Cremallera Teatre. La festa va comptar amb un taller de reciclatge per a l'elaboració de joguines amb ampolles de plàstic i safates de Porexpan, jocs de depuració d'aigua i berenar per tothom. Aquesta data va ser establerta per l'Assemblea General de Nacions Unides al 1972 per sensibilitzar l'opinió mundial en relació amb temes ambientals, intensificant l'atenció i l'acció política. Els seus objectius principals són donar-li un context humà, motivant les persones per funcionar com agents actius del desenvolupament sostenible i equitatiu, promoure el paper fonamental de les comunitats en el canvi d'actitud vers temes ambientals i fomentar la cooperació, ja que aquesta garantirà que totes les nacions i persones gaudeixin d'un futur més pròsper i segur.
Aquest matí, més de 600 alumnes de tercer i quart de primària d'alguns centres educatius de Ripollet i Montcada han participat a la trobada de dansaires que organitza cada dos anys els mestres de música d'aquestes escoles.
Els col·legis participants han estat el CEP Ensem Clavé, Escorcell, Gasó i Vidal, Ginesta, Tatxer, Tiana i les escoles El Viver i la Font Freda de Montcada i Reixac. L'espectacle ha estat dirigit i creat pels mestres de música dels diferents centres i ha consistit en tot un conjunt de danses de diferents països del món com Cuba, Estats Units, Grècia o Israel.
Més d'una cinquantena d'actes conformen el programa de la Festa Major 2009, que tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. El concert del Mago de Oz, el pregó a càrrec de la companyia Tony Ton, un mercat de pagès en lloc del tradicional mercat medieval, i alguns espectacles com danses de Bollywood són les principals novetats d'enguany.
La presentació del programa va tenir lloc el passat divendres 5 de juny. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, el regidor de Relacions Institucionals, Alberto Castro, i la majoria dels membres de la Comissió de Festa Major. Tots els responsables municipals van coincidir a destacar l'enorme i desinteressada tasca que ha realitzat la comissió per tal que el descens del 12% en el pressupost de la Festa Major sigui imperceptible pel ciutadà. Així ho explicava el mateix alcalde.
El primer que s'ha de dir és que s'ha reduït el pressupost de la Festa Major un 12%. Això vol dir que totes les persones que han treballat en el programa d'aquesta Festa Major pues han tingut una feina addicional per poder presentar-nos un programa atractiu i que sigui del gust de la majoria. Per tant, el primer que he de fer, perquè és de justícia, és agrair la col·laboració de tots i de totes, perquè amb menys diners crec que han aconseguit que el veí, el ciutadà de Ripollet, pràcticament no noti la diferència.
El regidor de Cultura, per la seva part, va explicar que aquesta Festa Major es pretén consolidar el gran canvi decidit l'any passat amb la incorporació de l'espai Gibrelleta, el canvi d'estil del pregó, el nou escenari a la plaça de Pere IV i l'augment d'activitats. Tot i això, fruit de la reflexió, enguany s'ha realitzat alguns canvis, com explicava Tornel.
Aquest any hi haurà activitats per nens dissabte. Així com fa dos anys hi havia dos dies del Mercat Medieval, l'hem passat per a 3 i aquest any tornen a B2. Per què? Perquè, per exemple, a nivell de pressupostari no s'arriba a 3. També és important comentar que, per exemple, l'any passat vam tenir dues actuacions el diumenge i vam veure que una anava més fluixa que l'altra perquè per l'horari, perquè el dia següent l'havíem treballat. Doncs tot això has de tenir en compte a la Festa Major.
Pel que fa a la Gibrelleta, el responsable de Relacions Institucionals, Alberto Castro, va comentar que està molt orgullós que aquesta festa jove s'inclogui a la Festa Major i va destacar la primera edició del concurs de grups locals. Castro també va comentar la possibilitat de tornar a organitzar activitats sobre rodes.
Estem plantejant la idea de tornar a preparar activitats que es van fer l'any passat, d'activitats sobre rodes, que ho van fer de mode experimental, va ser, penso que va estar força bé, i aquest any estem valorant com fer-ho. Probablement cridarem alguna entitat catalana que ens pugui donar un cop de mà, sobretot a nivell d'organització.
Recordem que al vestíbul del Centre Cultural es poden veure els participants al concurs de cartells de Festa Major.
El proper 19 de juny s'obrirà el termini d'inscripció de la quarta edició de la baixada de carretons, que enguany tindrà lloc el proper 29 d'agost dins la programació de la Festa Major. L'activitat organitzada pel Centre d'Esplai L'Estel, amb la col·laboració del Patró Municipal de Cultura, va ser presentada el passat dilluns 8 de juny.
Com a novetat, enguany s'ha decidit variar el traçat per tal que tot el recorregut sigui de baixada i afegir espectacularitat a l'activitat, que volen que sigui més àgil. Eloi Rebollo, membre de l'organització, explicava el perquè d'aquest canvi.
L'hem canviat per fer-lo més espectacular, perquè ja que és una baixada que la gent ve per veure els carros, i els carros, la gent que participava doncs es queixava de les pujades que hi havia, doncs aquest any hem eliminat les pujades que poguessin haver, és a dir, serà un recorregut més ràpid, cosa que quiere decir en principio más espectacular y emocionant pels participants.
Segons fons de l'organització, s'intentarà millorar la comoditat del públic i dels participants, així com augmentar la seguretat de tot el recorregut. És per aquest motiu que s'ha demanat un sobreesforç al Patronat Municipal de Cultura per tal que doti l'activitat de major infraestructura, tot i que l'any passat ja van comptar amb un centenar de voluntaris. L'any passat la prova va comptar amb 29 participants. Eloi Rebollo explicava que la baixada és ja un acte de Festa Major molt consolidat, tant pel que fa a la participació com pel públic.
És una activitat, creiem que molt consolidada a Festa Major, consolidada en tema participants i tema públic, creiem que també, no? L'any passat deien, bueno, segons el que va dir l'organització de Festa Major, que hi havia unes 3.000 persones al carrer durant tota l'activitat. tema participants, ja venen gent d'arreu de, bueno, dels voltants de Ripollet i fins i tot més enllà, vale, van arribar a vindre a Vic i això.
L'Esplai L'Estel va aprofitar la roda de premsa per fer una crida a empreses i comerços per tal de trobar patrocinadors per a la baixada. Recordem que les inscripcions s'han de fer de forma presencial al centre cultural a partir del 19 de juny i que els equips han d'estar formats per un mínim de 2 persones que es podran inscriure en la categoria júnior per a menors de 18 anys o sènior per als majors d'edat. Des de l'Esplai, Eloi Rebollo feia aquesta crida a la participació.
Animar la gent a que es passi un carretó, que un carretó el poden fer, bueno, nosaltres sempre diem que és una... Per la gent que participa pot ser una activitat molt cooperativa, de fer pinya, de, durant uns mesos o durant un, no sé, tenen 3 mesos aquí endavant, doncs per treballar junts en un carretó, que un carretó no ha de ser, que pot ser espectacular, que no pot ser-ho, però bueno, que sempre hem vist que surt, no, saps? Sí. I que s'ho passa molt bé.
S'atorgaran 6 premis, dotats amb 150 euros més trofeu i diploma, premiant el més ràpid i el més original, a més de lliurar un accèssit del jurat. A més, enguany es regalarà un sopar al restaurant La Neu per als 6 equips guanyadors.
El jurat estarà format per un membre de la Comissió de Festa Major, un altre de l'Esplai L'Estel i 3 representants d'entitats locals. Les bases es poden consultar a la web carretonsripollet.com a partir del 19 de juny, dia que comença el període d'inscripció, el qual s'allargarà fins al mateix dia de la baixada.
Avui a les 6 de la tarda la Biblioteca Municipal ofereix una xerrada taller per a mares gestants i pares, una activitat que està inclosa en el programa Nascuts per Llegir.
L'activitat està realitzada per Montse Dolcet, pedagoga musical, i consisteix en donar recursos vinculats amb la música als pares per poder gaudir des del primer moment de la comunicació amb el nadó. El taller és totalment gratuït, però cal inscripció prèvia.
El patró municipal de comunicació va celebrar dijous un sorteig d'un viatge per a 2 persones de 4 dies realitzat del 16 al 19 de juliol d'enguany a Menorca. D'entre les 608 paperetes presentades, la guanyadora va ser la de Patricia Juventeny, que anirà de viatge amb el seu marit i el seu fill.
La guanyadora, que es va presentar al Patronat Municipal de Comunicació minuts després del sorteig, va manifestar que tenia el presentiment que li havia tocat el viatge.
Home, i tant, tinc unes ganes, a més tenia la corazonada que em tocaria a mi, no sé per què. Però mira, venia de Cerdanyola i dic, vaig a passar perquè no em truquen. I mira, pogut preguntar i m'havia tocat a mi, o sigui que encantada de la vida, perquè l'any passat volíem marxar però clar, com estava embarassada, doncs ens vam quedar per aquí, llavors encantadíssima. No he presentat més perquè a casa mi mare tenia més i bueno, el meu pare també tenia i bueno, m'ho han donat a mi i he anat mira rellenant i m'ha tocat.
El viatge consisteix en 2 passatges d'avió en Hispanair i trasllat a l'hotel i allotjament en habitació doble i pensió completa a l'hotel Barceló Hamilton, situat a Mahó, i està patrocinat per l'agència Almeida Viatges, situada al carrer del Sol número 39 de Ripollet.
Esteu escoltant Info.
Fem ara un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana.
Avui divendres a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà un taller per a pares i mares dins el programa Nascuts per Llegir. Es tracta d'una xerrada taller per a mares gestants i pares sobre els recursos vinculats a la música, a càrrec de Montse Dolcet, pedagoga musical. I a les 8 al Parc de Rizal els joves podran jugar a jocs multimèdia, futbolino o el 5 Star dins les activitats del cafetí de nit i l'estiu al carrer organitzat per la Regidoria de Joventut. Pel que fa demà dissabte, durant tot el dia el poliesportiu municipal celebrarà la festa de l'esport. D'altra banda, a les 5 de la tarda es realitzarà la tallada de flors a la plaça d'en Clos, inclosa en els actes del Corpus 2009. També demà dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Auditori es realitzarà el festival de l'escola Urban Show i a les 11 de la nit, com cada dissabte, hi haurà ball al pavelló. Diumenge, durant tot el dia, es desenvoluparan les activitats del Corpus 2009 pels carrers del nucli antic, organitzat per l'Associació Cultura i Tradició. L'agenda cultural finalitzarà al Teatre Auditori amb el concert de la Societat Coral al Vallès a partir de 6:45 de la tarda.
Esteu escoltant Info.
I passem ara a l'actualitat esportiva amb el nostre company de Montes Genter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
La primera notícia, jornada de descans per l'hoquei.
El Ripollet, després de perdre el dissabte contra l'equip del Barcino 2-6 en un partit que guanyava per 2-0, sols li queden dues jornades, l'última casa contra el segon de la Lliga, que és el Mollet, i finalment el partit que té jornat a la pista de la Salla Branova. Un Ripollet que està lluitant entre els llocs 11, 12 i 13, i l'únic que està, no està decidit, podríem dir, és qui pot guanyar el trofeu d'Infosport, com a màxim golejador, que disputen dos jugadors, Ferran Jovent, 19 gols, i Didac Jiménez, amb 16 gols. L'entrega de premis es farà el dilluns i aquest premi quedarà vacant momentàniament.
Mm-hmm. Doncs parlem de la cinquena edició dels Premis Infosport, amb 28 trofeus.
Doncs sí, aquest dilluns a les 7 de la tarda, a la sala de l'Acte de Cultura, i en directe es farà l'entrega d'aquests premis de la següent manera. Màxims golejadors, que són pels equips del Club de Futbol Ripollet, la Penya Deportiva Pajarila, l'Esdila, i per l'equip femení de l'Adefut. Llavors, com a màxim golejadors, pels equips del Futbol Sala, també l'equip A, l'equip B, pels dos equips de Can Clos A i B, pel hockey i per l'equip de handball. Màxims anotadors es podria dir que són pels equips de bàsquet del Ripollet A, Ripollet B, pels dos equips del Gasó, A i B, i també pel femení Ripollet. Recordar que aquest any el bàsquet Ripollet va plegar i no hi ha un trofeig menys, no? I com a màxims, podríem dir, també anotadors estan el tenis taula, els dos equips de Lliga Nacional, l'equip femení, i els dos equips de tenis de Ripollet que estan ja empat. I llavors queden els premis especials, que serien pels equips del RUA, pel masculí i femení, pel Club Patinatge Artístic masculí i femení, i per les dues categories també del Club Boxeo, que és pel cadet i pel primer equip, podríem dir, i llavors queda ja un trofeu sol, que és pel Club Ciclista Ripollet de la categoria cicloturisme.
Mm-hmm. Parlem de 10 trofeus a màxims golejadors, 11 màxims anotadors i 7 premis especials. Els Premis Infosport, recordem que es podran seguir en directe des de Ripollet Ràdio a partir de les 7 de la tarda, donat que és l'hora del programa del nostre company Ramon Argenté, que fa dilluns i divendres aquest espai Infosport. I avui, doncs, el seu espai habitual de divendres, quins seran els convidats?
Doncs avui acabarem el programa dedicat a l'esport base amb components de l'equip del RUA, de l'atisme, del hockey, del patinatge i del Club Bàsquet Ripollet, que vol noies per jugar a bàsquet, que n'hi ha noies.
Doncs ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda. Amb Ramon Argenté, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
La Comissió del Corpus de l'Associació Cultura i Tradició i la Parròquia de Sant Esteve han organitzat els actes de celebració del Corpus 2009 amb la col·laboració del Patró Municipal de Cultura i que tindran lloc aquest cap de setmana. Un acte que té com a objectiu recuperar una de les festes més antigues i tradicionals de la comarca. Per parlar-ne ens acompanya Pere Padró, un dels responsables de l'Associació Cultura i Tradició de Ripollet. Pere, molt bona tarda.
Bona tarda.
Les catifes envairan diumenge el casc antic de Ripollet, un any més.
Sí.
Quines
sí.
són les flors que més utilitzeu?
Bé, la flor que s'utilitza més és el clavell. El clavell, bàsicament, de color vermell i blanc. I després, pues, altres complements, no? Com és els verds, diferents colors que es tenyeixen, i bé, diferents materials, com és també el material de relleno que s'utilitza, és l'esclòfia d'arròs, també per fer fondos, i diferents tipus de verds, xiprés, gespa i tot això.
Mm-hmm. Ens pots avançar una miqueta com serà la catifa de l'associació o encara no?
La catifa de l'associació, que és la que es fa a la plaça Clos, bé, és d'un tema molt adient al Corpus, és un tema molt clàssic del Corpus, només puc dir això.
O sigui que no diem res, no? Demà dissabte es farà la tallada de flors. Com pot ajudar la gent? Necessiteu ajuda?
Sí, clar, perquè és una feina molt entretinguda. És anar tallant el clavell, s'ha de desfollar, llavors s'ha de tallar també el xiprés petit. Es necessita voluntariat. Sempre ve molta gent. Bastant. Cada any s'ha notat un increment força important, no?, en aquest dia. Perquè la gent també li agrada, s'ho passa bé, i es passa una estona molt, molt, molt distreta, es va parlant i bueno, es passa la tarda així, és molt, molt agradable. I la veritat és que ve molta gent. Aquest any ha anunciat molta gent que vindrà de nous. Però vull dir, des d'aquí puc dir que és un acte obert a tothom que vulgui, eh? Vull dir, tothom pot participar-hi.
De quants clavells estem parlant? De quants quilos de fulles, de tot això?
El clavell, que s'ha d'anar a recollir demà, dissabte, s'han encarregat 8.000 clavells, 4.000 de blancs i 4.000 de vermells. Llavors hi ha un altre tipus de flor vermella, que és com una margarita grossa, que es diu gerbera, i d'aquestes n'hi ha 1.500, que ja les tenim. Estan amb aigua a punt per desfollar. I després, doncs, el que ens proporciona, doncs, els equips aquí de jardiners d'aquí de l'Ajuntament, que ens proporcionen, doncs, el que és el xiprer, branques de xiprers, que llavors s'han d'anar retallant, i la gespa tallada. O sigui que mm-hmm. això és el que... Més el que ja he dit també, l'esclòfia d'arròs, diferents tipus de terres, que per fer els marrons, diferents games de colors.
Mm-hmm.
A part del material de la viruta, doncs, tenyida, que es va tenyint durant tot l'any. Això es va fer...
Durant tot l'any?
Sí.
Sí. Déu-n'hi-do, no? La feinada.
Sí, sí, molta feina.
A més de veïns particulars, també solen participar moltes entitats del poble fent catifes. Sabeu ja quantes hi participaran enguany?
Bé, hi participen tots els veïns dels carrers, doncs, on estan les catifes. I després, doncs, també hi ha alguns col·lectius, com és aquest any, bé, que es havia d'estrenar l'any passat, però com que es va tenir que suspendre per la pluja, doncs es van poder estrenar, que és l'escola Sant Gabriel, doncs l'associació de pares, doncs amb tot un grup d'alumnes, faran una catifa al començament del carrer dels Afores. Aquesta és la novetat d'aquest any, que, bueno, que havia de ser l'any passat, però no va poder ser perquè es va suspendre en tots els actes.
Mm-hmm.
I d'associacions, en principi, que aquest any no n'hi ha cap més que hi participi.
No teniu cap altra entitat, no. Així com Alegries del Sur, que a vegades...
No, els altres anys hi participaven, però aquest any tenen problemes de gent i no han pogut fer. Però, de totes maneres, hi ha tot un grup de gent, de persones que ompliran, doncs, tot el carrer de la Salut, que és on el feien l'Associació d'Alegries del Sur.
Mm-hmm. Perquè això vol dir, com tu deies, que es requereix força persones, perquè és força feina, i que a més comenceu super d'hora, no? Com a les 6 del matí o així.
Sí, es comencen sobre les 6 del matí i a dibuixar, els que es dibuixen directament a terra, i llavors a partir de les 8 és quan està convocada la gent que ajuda a omplir, doncs, tots aquests dibuixos.
Mm-hmm. Entitats que sí que participaran seran trabucaires i gegants, no?
Sí, aquests com cada any, els trabucaires faran una cercavila a les 12 i els gegants que estaran exposats on hi ha l'exposició fotogràfica de la trobada de catifaires que es va fer l'any passat aquí a Ripollet, estaran allà exposats i després, doncs, a la tarda desfilaran en la processó, tancant la processó, al final de la processó.
Mm-hmm. Enguany rebreu la visita que ja estava prevista l'any passat del bisbe de Terrassa.
Sí, exacte, també a les 12 del migdia, doncs, farà tot el recorregut de les catifes visitant, doncs, com es confeccionen aquestes catifes de flors.
A l'hora de desfer les catifes, quina sensació us queda amb tota la feina que heu fet?
Bé, aviam, el de les catifes, com molt ben s'ha dit, és un art efímer, un art d'unes hores. Llavors, vol dir que la finalitat de fer la catifa, ho sabem, que és només per aquest dia i, doncs, perquè es desfagi amb la processó. Aquesta és la finalitat. Vull dir, com que ja hi estem acostumats, ho trobem, bueno, lògic i normal, que sigui així.
No us fa pena,
no? No.
Potser fa més pena que plogui i no poder fer-les, no?
El que ens va saber molt greu va ser el que va passar l'any passat, perquè no es havia passat mai, i és que no es va poder fer ni començar ni fer res. Això sí que va saber greu, perquè és clar, és una feina de molts mesos abans que es va preparant el material i clar, ho tens tot a punt i llavors, doncs, no pots fer res.
Això i una inversió.
I una inversió, perquè és clar, tota la flor que es va comprar es va tenir que tirar, clar. És, mm-hmm. Això és el que va saber molt greu.
Un art efímer, però que ens queda a la memòria també a través de fotografies, i aquest diumenge, doncs, es podrà visitar, no?, una exposició.
Sí, l'exposició, que com que l'any passat no hi va haver Corpus, que sempre es fa del Corpus de l'any passat, pues aquest any s'ha fet de la trobada de catifaires de Catalunya, que es va fer aquí fa justament un any, el 15 de juny. Uh-huh. Fa justament un any.
I tornarem a veure l'ou com balla.
També, clar, és una cosa molt tradicional del Corpus, no? Un acte molt tradicional del Corpus, i s'instal·larà, doncs, també en el pati de l'església, i durant tot el dia es podrà veure l'ou com balla.
D'on ve aquesta tradició?
Aquesta tradició sembla ser que ve de, va venir, es va incorporar en el Corpus de Barcelona provinent d'Itàlia. Sembla ser que algú va anar a Nàpols per alguna cosa i allà van veure com van feien ballar amb una font l'ou, no? I les van portar aquesta tradició al Corpus de Barcelona, estem parlant del 1600 i pico, eh? Vull dir que fa molt, és una tradició molt antiga i que és la nota més característica del Corpus de Barcelona. L'ou com balla.
Fa goig veure l'ou com balla a Ripollet, perquè a més engalana en tot el pati.
S'engalana tot el pati, tota la font, amb flors, i bé, i és un acte més tradicional del Corpus.
Parla'ns ara de la processó. Quins són els carrers que recorrerà? Quina és la música que us acompanyarà?
Sí, la processó recorrerà el carrer de la Salut, la plaça Clos, allà es fa una parada. Després enfila al carrer dels Afores i en allà es fa també una altra parada al carrer dels Afores i passa doncs per després pel carrer Doctor Figuerola. Al final del carrer Doctor Figuerola es farà també una altra parada, agafa carrer del Sol, al final del carrer del Sol també es fa una altra parada i baixa doncs pel carrer Anselm Clavé i gira ja per entrar per tornar cap a l'església pel carrer Nou.
Hem de dir que us acompanyarà música també. Sí, has dit que abans, després de la processó, participaran els gegants, oi?
Sí, els gegants participen a la processó, al final de la processó, desfilant en la processó. I acompanya la música, serà acompanyada per la banda de l'agrupació musical de Cerdanyola. Com cada any també venen ells sempre.
Perquè recordo quan es va fer la trobada de catifaires, que ens vas explicar també doncs, en aquest mateix estudi, que hi havia com una tradició que els gegants havien d'anar com desfent catifes. Això, suposo,
sí.
No sé si es farà o no.
A veure, el que és la trobada de catifaires és una cosa, no? I el dia de Corpus és una altra. La tradició del dia de Corpus és que les catifes les ha de trepitjar només les pot trepitjar la processó, no? És quan el mossèn porta la custòdia i passa pel mig de les catifes, només la part religiosa de la processó, podem dir. I llavors els gegants van darrere, per això els gegants es col·loquen darrere, perquè ja les catifes han sigut trepitjades o hi ha passat ja la custòdia per sobre. En canvi, per el que és la trobada de catifaires, com que no hi ha processó,
un caire religiós,
no hi ha cap tipus de cosa religiosa, és una trobada, una mostra de catifes que fa cada poble. Llavors, doncs, s'incorporen els gegants i són ells els que desfan les catifes.
Hem de dir que aquest diumenge també es realitzarà una activitat que potser no forma part de la tradició, però qui sap si d'aquí uns anys sí que en formarà part, que és aquest recorregut pel Ripollet històric que s'emmarca, no?, dins d'aquesta diada.
Sí, això és una iniciativa del Patronat de Cultura dins del pla aquest d'educatiu, que trobo que està molt bé, doncs, perquè és un dia molt festiu, en què hi ha moltes activitats i que llavors doncs, va molt bé doncs, per poder explicar doncs, el que és el nucli antic del poble lligat amb la festa de Corpus, no? Crec que va molt bé doncs, perquè llavors doncs, s'explica doncs, l'origen bueno, de l'ou com balla i els gegants en el dia de Corpus. Llavors va molt bé perquè és justament doncs, en aquest nucli antic doncs, on va originar-se l'antiga festa de Corpus de Ripollet.
Doncs després d'explicar tot això, jo crec que només resta convidar la participació, no, Pere?
Sí, des d'aquí, doncs, com ja he dit abans, repeteixo, tots els actes estan oberts a tothom i pot participar tothom pot fer catifes, tothom es pot xunellar a terra i posar les flors o el material que sigui, tothom, siguin nens, joves, grans, tothom. I tots els actes, des del dissabte fins al diumenge, estan tots oberts a la participació de tot el poble.
Doncs Pere Padró, responsable de l'Associació Cultura i Tradició de Ripollet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Sabem que aquest diumenge no plourà.
Això han pronosticat, eh? Esperem que sí. Que farà molta calor, això han dit, sí.
Això sí, aquest any s'haurà de suar.
Amb sombrilla, amb sombrilla.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'info d'avui divendres 12 de juny. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricarti, que us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema Moving del grup català Macaco, un missatge a favor de la natura i de la conservació del planeta amb motiu de la celebració el passat divendres del Dia Mundial del Medi Ambient. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. De mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su destino es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber.